Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis! Benvinguts a l'episodi 599, un menys que els 600, de Mossega la poma. Avui menys. Amb en Raül Arribas, en Ludo, en Magma.
Avui patirem perquè el Tomàs està així des de que hem provat. El Tomàs va venir i marxant.
Jo crec que hauries de parar la pantalla, la càmera, Tomàs.
Aleshores, per què estem a YouTube? No ho entenc, és que no ho entenc.
No ho sé, tu no sortiràs, nosaltres sí que sortim, però tu et congeles.
Sí. Els més guapos sortiran, no?
Ja està. Ja, bueno. Ja està. Però avui porta la gorra.
Sí, avui porto la gorra d'inici. Bueno, això, que benvinguts.
Vinga,
tots.
Com que ja estem en el programa, Tomàs, deixa'm ser dolent. Amb quin ordinador estàs fent servir?
Un Mac i, a més, està bé. O sigui, no té... No sé, ja no sé el que té.
És culpa de la xarxa.
Home, de qualsevol cosa que no sigui d'Apple. L'estic convençudíssim.
En principi tot està bé, no hauria de tenir problemes. Però bueno, això, benvinguts tots a Mossega la poma, nou capítol 599. Avui damunt de el Ludo, el Magma, en Raül i que us parla en Tomàs. Tenim bastantes coses damunt de la taula i una que m'acaba de sorprendre perquè no estava en el guió, que el Raül diu que el nou Huawei bisagra,
l'acordió
no li acaba de convèncer.
Diu que no li convenç, que cada vegada li convenç més.
Un moment, tot això i més serà aquest episodi 599 de la temporada 18 de Mossega la poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Ara tireu ja, feu el que vulgueu i quan vulgueu parlem dels temes que teníem amb el guió.
És l'acordió, ell ara li comença a agradar l'acordió.
El tema és que el Tomàs no m'escolta, perquè jo la setmana passada vaig dir que no li veia la gràcia. Però que s'han començat aquesta setmana a veure vídeos de debò i ojo que el factor de forma no està mal pensat. De fet, obert, crec que està molt ben pensat. Ara el meu dubte és quan està plegat. No, perquè no és... O sigui, acaba sent com un tablet, de debò. O sigui, pel que s'ha vist als vídeos de gent que l'ha tingut a la mà i l'ha anat obrint, O sigui, sí que crec que queda, pues això, el factor de forma d'un tablet de debò. Per tant, amb tota la... Un tablet que suposo que de mida deu ser de 9 o 10 polzades, vale? Molt... Però, a veure, que llavors, quan quedi plegat, com deu ser de còmode a nivell de telèfon,
És que és això, però una pregunta. Aquí la gent que té aquests telèfons porta pantalons bombatxos? Perquè és clar, o sigui...
Ensenya'm un moment el teu mòbil, Marc. Portes funda, oi?
Sí, amb la funda.
Vale, doncs ja et dic que el teu mòbil és igual de gruixut que el meu.
Igual de gruixut que el teu.
El meu, sí, no, té, perquè, el meu sí, no té funda. Porto sense...
Clar, no té funda. En el cas que vagi sense funda, no, però si va amb funda...
No, no és tan gruixut. No és tan gruixut que el que portes tu.
Mira, un moment.
Posa'l aquí.
Raül, per Raül, favor.
Que se nota mucho, tío.
Per favor.
Això és un iPhone. Ojo, un moment. Això és un iPhone.
Ja el té guardant del calaix,
Moment. Però el que té el Marc té la càmera molt més bona. Això és un iPhone que no té la càmera de joroba.
Vitroceràmica.
Oi?
Sí.
Per tant, jo els poso al costat i mireu que no hi ha tanta diferència de debò. I en el cas del Marc que porta la joroba, estic segur... Que amb
veure,
la funda...
Un peu de rei per veure que és molt més gruixut el teu, home.
És molt més gruixut.
No és el doble, però déu-n'hi-do.
Home, no, ni el doble, ni un... Mira, jo us els poso els cops que vulgueu. El tema és que amb la càmera és complicat.
Collons,
però que mira la diferència.
Home, no.
Que tu portant que no. Funda ja et dic jo que és més gruixut.
Porto un peu de rei. Agafa el peu de rei i mereix. I que aquí... Igual,
a més, o sigui, a veure,
una cosa, Raül, a veure, al final... al final la cosa és així.
Això, que sigui una mica més gruixut, no és important, eh?
No, però coses... a mi m'agrada molt quan el Marc em discuteix coses que ell no ha tocat o no ha vist.
No he vist. M'agrada. No, però si es veu aquí, si es veu amb la càmera... A veure, deixa't estar. A veure, i una de les coses que està claríssima és que una de les coses que gasta més bateria d'un dispositiu és la pantalla. Vale? Si tu tens... si tu necessites que la pantalla, que la bateria duri utilitzant la pantalla doble, necessites més bateria i la bateria pesa. O sigui, al final això ha de pesar.
Clar,
o sigui, collons,
però és el que t'estic dient. Però jo no vaig tot el dia amb el mòbil obert.
Clar,
quan el vull fer obert.
Clar, però al final
quan està així, mira, si el comences a obrir, fixa que la pantalla ja està apagada. L'has vist que s'encén quan comença a obrir, que es veu que fa... Pop, triga un segon. Clar, va apagada. No, aquest...
No, que a veure, que tecnològicament és una meravella. És una meravella de hardware, és molt interessant, però... Vale, sí, d'acord. I
bueno, que anàvem, Apple, et donarem la raó, Raül. No,
que el de Huawei, a més, és molt més prim que aquest, crec. O sigui, fins i tot amb tres pantalles. I Honor ha tret un, que de doble com aquest, que és finíssim. Crec que és més fi que l'iPhone, no és conya, eh? Plegat és més fi que l'iPhone. Suposo que després, amb el tema de la càmera, després ja veurem qui té la joroba més gran. Però no, en aquest sentit... No, però el de Huawei, això, l'únic que potser és massa gran.
El de 3 d'això posa que són 12 mil·límetres? De gruixut.
Clar, suposo comptant la càmera i tot, sí. Però no, ja us dic que no es nota, eh? O sigui, es nota més en el pes, pel que deies, Marda, que al final porta més bateria, encara que estigui ben distribuïda i no afecti molt el gruix, i en el pes sí que es nota, eh? Tot i que aquest ja pesa bastant menys que el Samsung que portava abans, i jo suposo que això també ho anirà millorant, eh? Però en el pes sí que es nota. No, però res, el de Huawei, que és només una curiositat, perquè el de Huawei, com que no porta Android, ni mal, o sigui, vull dir, ja van anar només l'estan venent a Xina, eh? Però que compta que potser no estan fent cap tonteria. Ja veurem dintre dos o tres anys com està
jo,
el mercat.
Jo, Raül, però... li he estat donant voltes al cap, perquè, mira, al final... Tot això saps en què resumeixen els casos d'ús particulars de cadascú, ¿vale?
Home, com tot.
Com tot.
Bueno. Si la gent s'atingués... No, si la gent s'atingués el seu cas d'ús, el 90% d'iPhones i de Samsung S25 i E no es vendrien.
Perquè les càmeres només es fan servir 4 professionals i la resta fem servir una tonteria.
I no només
exemple.
Les càmeres. Mm. I,
no,
i home, el
no,
pepinaco,
sí.
I el
no,
veure, pepinaco
no,
que porta de hardware.
No, a veure, qualsevol persona que viatja i que fa fotos de viatges amb la família, hi ha un moment en què tots estem agafant i substituint la reflex.
Però que jo no us discuteixo la càmera. Però que la càmera
però
és
la càmera
per vendre.
És el...
Però no costa 1.400 per la càmera.
Home,
el
cost de reflex que jo tinc va costar més de 1.500 al seu dia, el cost.
Però, Marc, però que
un,
el mòbil...
I tinc
algun
final, objectiu que et costa com un iPhone.
Que no t'enganyis, al final, si et fixes Apple, com fan totes, només posen la millor càmera en el model més car. Perquè
sí,
la càmera és l'excusa per vendre la resta de coses que el 90% de població no necessita, perquè per enviar missatges, fer fotos, correu i tres tonteries més, amb un telèfon de gamma mitjana, però amb la càmera del Megapro... tindrien de sobres i el mòbil costaria 400 euros menys.
No, i tot aquí, i aquest any l'iPhone 16 pelat té una cara molt bona.
No, ara ja els han equivalat.
Torno a dir
el
que...
I el Pro petit, que és el que el form factor que a mi m'agrada...
Tenen la mateixa, també.
El Pro petit
té
la...
Torno al cas d'ús que volia explicar, a veure si em surt... Deixeu acabar d'explicar. Jo faig servir l'iPad bàsicament amb dues circumstàncies. Una, quan estic... quan faig ràdio portable, allò de Parts on the Air que alguna vegada ja he explicat, a l'iPad em serveix per el que es diu login software, és a dir, entro les dades de la gent que està interlocutant amb mi, els contactes que faig, ¿vale?
Alguna vegada d'un iPhone seria supercomplicat.
A veure, no és complicat perquè l'aplicació està per iPad i per iPhone. Però mira, l'última vegada que vaig estar amb en David, tu el coneixes, el David Acacio, ¿vale? Que vam estar tots dos fent Parts on the Air al Delta del Llobregat. Doncs,
curiosament no el conec, eh?
Ah, pensava... No, perquè et va substituir, és veritat.
Correcte.
Va haver-hi un replay.
Correcte.
Jo sí que el conec.
I de tots els candidats que vam entrevistar, crec que ell va ser l'únic que no l'havia entrevistat jo.
Doncs pues, et vas perdre perquè és una gran persona i un millor. Bueno, en tot cas... A l'última d'això, hòstia, em vaig deixar l'iPad i vaig haver de fer logging amb l'iPhone, d'acord? ¿Vale? Es pot fer? Sí. És còmode? No, una merda.
Correcte. No, ¿vale? És que és tal qual, o sigui, vale. amb aquesta pantalla no fa res que no...
Però és perquè la interfície està malament o...
No, és que és molt petit
no.
I necessito més
no
espai. Necessito
clar,
més espai.
És que hi ha coses que al final més pantalla és molt més còmode.
Però ens pots descriure una mica què fa aquesta app, Tomàs?
Aquesta app el que fa és...
té una per part... imaginar-me la interfície.
Sí, sí. Té una part on captura l'indicatiu amb el qual tu estàs interactuant. Aleshores, es connecta, si tens connexió a internet, es connecta a una base de dades on estan tots els indicatius, et porta el seu nom, et porta la seva localització i tal. Això a la part de dalt, i a la part de baix té el registre de tots els contactes que has anat fent. Primera, perquè no els pots repetir, i segona, perquè a partir d'un número es considera que el parc s'ha activat i si no tens aquest llistat no saps si els números són correctes. ¿Vale? Aleshores, la informació que mostra dalt és rellevant perquè està... A més, en tot aquest procés tu pots parlar amb un altre radioaficionat que està en un altre parc i això puntua doble, que es diu park to park. Bueno, en fi, històries. I tota aquesta informació la necessites tenir damunt, de sobre, ¿vale? Per sí. controlar. Per tant, una pantalla petita fa molt incòmodo o molt petit. Vale. Penseu que el Ludo i jo ja som categoria magú de visió.
No, però que al final és com quan tu per la feina tens un portàtil, però si vas a l'oficina, què és el primer que fas? Et punxes a una pantalla.
Sí, segons que els durs, que no crec que es vegi
clar,
bé.
Clar, que el teu portàtil de 13 pulsades ho podries fer també, sí, però home, si estàs assegut a una taula i tens un monitor, t'hi punxes, perquè al final una pantalla més gran és més còmoda.
Vale. Segon que els durs, que no sé si que s'acaba de veure. Aquí tinc un iPad que està muntat amb una mena de trípode petit.
No ensenyis res, Tomàs. Es veu sí, tot fet de colorines. Bueno, o sigui, el teu muntat... filtre ens està marejant. No sí, ens ensenyis res.
Tinc un iPad...
Una cosa, el que jo no entenc és com és que es veu l'Arc de Sant Martí quan poses l'iPad.
És increïble, perquè per quan li treu el fons i li posa l'Arc de Sant Martí.
Ho vaig canviar la setmana passada i s'ha quedat com a fons en lloc de la meva càmera i no és el meu fons. Però això és un tema de això és un tema de Riverside, sí.
Hi ha com dos fons. Sí, 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 sí.
És un tema de Riverside. Bueno,
vius en un univers alternatiu, en realitat en un holograma.
Estic hi ha un fons local i un fons de Riverside.
Estic a Matrix.
Hi ha una altra cosa curiosa de Riverside que m'he donat compte ara de casualitat perquè m'havia deixat el mòbil encès a l'ensenyar-vos-el. Ens fa efecte mirall.
Sí.
Si jo a YouTube ho veig tot canviat 180 graus respecte al que us estic veient al meu monitor.
Sí.
Però en canvi tu en la teva
tu
finestra no ho veus.
Tu et veus a tu com si tinguessis finestra, un mirall. Sí.
Però, en canvi, ho gira correctament en el YouTube.
Mm. Què vol dir? No, jo aquí em veig la mà esquerra i quan surti a YouTube em semblarà que estic movent la mà dreta.
A veure, torna a moure la mà, Raül.
No, jo et veig la mà esquerra, tu.
A Raül,
clar, perquè estic aixecant l'esquerra.
Raül, torna a moure la mà. Raül, torna a moure la mà. Pues...
No penso aixecar a la dreta, eh? Si esteu intentant que aixequi la dreta...
Jo la veig a la dreta. Jo veig la teva mà esquerra, però la veig a la dreta.
El mateix que veig a Riverside estic veient a YouTube, Raül.
Ah, sí?
Sí, sí. Doncs sí.
Pues jo no.
Això, pues és el
no,
teu...
perquè tu et veus com un mirall, però en
això
canvi a YouTube
PC,
et se't
veu ben posat. Això és el teu telèfon plegable. Bueno, deixeu-me que acabi d'explicar l'altre cas. Tinc, amb un trípode d'aquests petits, tipus goril·la, tinc a l'iPad, ¿vale? I el tinc perquè com treballo amb un portàtil connectat a l'estudi, a l'Apple Studio, no puc fer servir el meu Mac Mini i a vegades m'interessa tenir alguna informació que d'aplicacions personals consultada. Per exemple, el mateix Telegram, eh? Que sí que el tinc al mòbil, però a vegades estic en Teams i no és plan de moure el mòbil, ¿vale? Bueno, total, que és el segon cas d'ús. En tots, això són user cases molt ocasionals. Jo no sé si val la pena haver de portar un totxote a la butxaca per
aquests
dos...
No, és al revés, Tomàs.
Aquí
són ocasionals. Són ocasionals ara. Perquè has d'agafar el tablet per fer-los.
Sí.
I llavors no l'agafes. Si ja ho portes a la butxaca, l'obriries per moltes més coses, que és el que em vaig trobar jo. Que jo començava i pensava que el faria servir per llegir llibres, llegir còmics i tres tonteries més, i al final te n'adones que l'obres mogollon de vegades.
Bueno,
per exemple, Magma, la típica tablet... aplicació amb dashboard que a les feines n'hi ha 1000.
Sí.
Accedir-hi amb un mòbil sol ser una miqueta un pain in the
ass. És un pain in the ass.
En canvi, amb un tablet o amb això...
Doncs, és una pantalla de...
Trello, gestió de projectes, gestió de processos...
Des del principi que he estat sempre d'acord amb els
sí,
plegables.
Sí, no, però que t'expliu per els durs que penses, em compraré un mòbil per això? Doncs no.
Per mi sí que resol el problema.
Te n'adones que hi ha mil coses que sí, abans les feies amb el mòbil, doncs igual que cada cop hem anat comprant mòbils amb pantalla més gran perquè veus que hi ha coses que t'és més còmode fer-les, doncs en això és igual, un cop el temps. Ja us ho vaig dir, quan jo vaig començar amb aquest mòbil, a mi em feia vergonya obrir-lo als bars. Llavors l'obria menys del que em demanava el cos perquè era un cantazo. De fet, encara ho és, però al final t'acostumes a tot.
Si gestionar cases de Salesforce en el mòbil, amb tots els seus estatus.
Clar, és, exacte.
És el mateix que us explicava
jo. A veure, sí. Poca broma, quan l'any 2004-2005 jo treia la Palm en un bar, venia gent a preguntar-me què era allò.
A mi em pregunten, perquè clar, quan pago amb el mòbil, òbviament pago amb aquest mòbil. I a mi hi ha gent que m'ha preguntat, són dos mòbils? Llavors li ensenyo, però això us estic parlant aquest estiu, eh? I sí, la cara és aquesta, la cara és com de quan Steve Jobs va aparèixer amb el primer iPhone a escena, eh? Sí, és com...
No, sí, encara passa a vegades quan pagues amb Apple Pay, cada cop menys, però de tant en tant passa que hi hagi algú...
Bueno, això queda... enllaça amb aquella, amb la cosa que jo volia comentar, que en Raül diu que això no li interessa a ningú, però que és important. És dir, la gent d'Estratègia...
Espera, que posem la pantalla en blanc i negre.
Exacte,
anem a fer... mossega la comptabilitat.
Remember when...
Mossega la comptabilitat. És com, si us heu llegit Momo, que espero que sí, és com si de cop i volta estàs
somnant
els homes grisos.
Hi ha un senyor que pertany al departament dels homes grisos, que és el que el Ben Thompson, que porta el blog i podcast Strategy, que ha tret avui una entrada bastant interessant en el que fa una observació curiosa, i és dir, ei, escolta, que des de l'any 2020 Apple està mantenint o baixant els preus dels models flagships de l'iPhone. Que l'iPhone Pro i que els iPhone Pro...
Aquest any val igual, sí.
Valen igual, però si tenim en compte que en els últims 4 anys, tant aquí com als Estats Units, hi ha hagut una inflació bastant bèstia, has mantingut, amb la qual vol dir que tenim l'iPhone Pro com si l'haguessin baixat un 16% de preu. Vale?
Per això això que t'està dient és com venia d'inflat... Que s'han pogut menjar el 16% de marge i quedar-se tan patxos.
No, tranquil, no, però llavors en aquest cas, el cas que...
Hi ha una altra part que compensa més, això.
Llavors, d'altra banda, el que diu el d'Estratègia, bàsicament el que di és dir, a veure, Apple es troba davant d'un mercat, i que s'hi troba Huawei, s'hi troba Samsung i s'hi troba tothom, que és el mercat dels mòbils, que està saturat. És a dir, no hi ha creixement d'usuaris. Vale? Per tant, és dir, el volum del mercat...
És que no n'hi ha més.
No n'hi ha més!
Tot que pot tenir un smartphone ja el té.
Exacte.
Bueno, tothom, hauríem d'anar a conquerir una civilització nova, no?
Exacte.
Extraplanetària. Sí,
i és veritat que hi ha cada cop nois joves que apropen a l'edat de tenir-ne, però també hi ha gent que les pitxa per l'altra banda de l'espectre. Llavors, al final, com és allò de les ovelles que entran por les que salen o les gallines que entran por les que salen?
Faves comptades. Aquí estem amb faves comptades. Amb la qual la capacitat de venda que tu tens de nous telèfons depèn, diguéssim, dels anys que tardi la gent a actualitzar el seu dispositiu.
I Apple ara està en tercera posició, em sembla.
Mira, un incís, Ludo, perquè és un tema del qual el volíem parlar. Abans, situeu-vos fa uns 6 anys, o 5 anys, o 7 anys, vale? D'un telèfon d'una generació A al telèfon de la següent generació, hi havia molts canvis. Us en recordeu? Tant forma, com físic, com de disseny, com de funcionalitat...
Fins al 13 o així, sí.
Sí, més o menys, o inclús una miqueta abans. Des de 12 a 13, els canvis són poc significatius, perquè és que ja no hi ha més que inventar, o no hi ha massa cosa
no,
més
són,
que inventar.
Són incrementals.
Sí, d'acord, desplegables.
És que crec que el gran canvi precisament és això, són les pantalles plegables i tot el que es pot fer amb elles.
Però fora d'això...
En aquest cas, a veure, deixem la banda que segurament Apple el 2026 vindrà amb una cosa d'aquestes i ho haurà inventat i serà nou i llavors ho haurem de comprar tots.
Però que li anava a donar la raó al Tomàs, que dic que deixant de banda això, crec que tot el més és cert, són iteracions de cada cop una miqueta millor,
i això impacta en econòmicament, perquè si no et canvies l'iPhone no li dones diners a Apple o a ningú.
Clar.
Vale, però fixeu-vos-hi que davant d'aquest escenari, què està fotent Apple? Una de les coses que podia haver fet és dir, anem a agafar i anem a vendre l'iPhone Pro cada vegada més car. Anem a vendre l'iPhone cada vegada més car. Però
jo crec que no pot ara. Perquè precisament els plegables s'han ficat en un segment més car, però li marca un sostre de vidre.
Jo no crec que sigui això.
Jo crec que sí, perquè
segurament hi ha un sostre de vidre, el que tu vulguis, però en aquest cas, fixa-t'hi, què és el que està fotent Apple des de fa 4 anys? Està potenciant molt les coses que es connecten a l'iPhone. El producte que ha millorat tremendament en aquesta versió són els AirPods. Els AirPods Pro 2, només amb les actualitzacions de software, és com si tinguessis un producte nou completament diferent.
I els AirPods no Pro també han millorat molt, Ludo.
És acollonant. I els Apple Watch, AirPods Pro, i més aviat vindran altre tipus de coses que es connectin contra això, amb la qual cosa el que fan és generar l'ecosistema. Però al final... I llavors, aquí és on deia venir el comentari
de comptabilitat. El que fan en realitat, Marc, és vendre-us coses als que només compreu coses d'Apple que no teníeu. Perquè qui tenia ja uns, per exemple, qui tenia ja un Sony o uns Bose, el fet, si tu compares amb els d'Apple, que estan al mateix nivell, no dic que no siguin bons, tot el contrari, però que la gent que ja venia, per exemple, amb auriculars bons, de bona qualitat i cancel·lació de so, no es troben això de que cada versió del d'Apple té un mogollon de millores. Vull dir, perquè això ja hi era. Però Apple, en canvi, sí que no tenia. Apple, fins fa un parell d'anys, els seus auriculars no eren homologables als Sony bons, als Bose Quiet Comfort, sí, aquesta mena de coses. I ara sí que ho és.
També tenien els modes de transparència i totes aquestes coses.
Clar. I de qualitat de so, o sigui, estem parlant d'auriculars de 300, 400, 500 euros,
sí, sí,
depenent fins on arribis, clar, doncs en aquesta gamma...
Que passa, Marc, que tot i que puguin tenir transparència, això no està implicat amb el sistema operatiu ni amb l'aparell.
És això, és la capacitat d'integració. Si jo estic amb els AirPods, ara els tinc al Mac, ara els tinc a l'iPhone, ara me'n vaig...
Això sí que no hi ha res al mercat igual, no. Perquè mira, no, jo perquè... tinc aquests, el Sony aquests, que en teoria són els millors del mercat qualitat-preu, i el Bluetooth és una merda, com una casa, o sigui...
No, però és que... Això no és qualitat-preu.
Fins i tot els bits. No, això és restriccions d'Apple. Fins i tot els
bits. No. Moment. Però que diu el Magma, diu Sony relació qualitat, però no, jo no parlo dels que són molt bons realitat qualitat, però jo parlo dels que són molt bons i cars.
Ja.
Vale? Ja t'he dit, de 300 cap amunt.
No són tampoc, sí.
Però quants costen el que tens tu?
Els que tinc jo d'ara són el PVP són 300 i pico, eh?
Ah, vale, pues llavors no és realitat qualitat preu, llavors és que és bo i punto. Vull dir, no, perquè preu, vull dir, ja és car.
Sí, però hi ha els Bose, per exemple, que competeixen també amb aquests, i els Sony estan en qualitat preu millor que els Bose, però el Bluetooth és molt dolent. És molt dolent en el sentit
que... Però és que no cal que aneu tan lluny, mira.
Donen problemes amb els
Bose. Bose, AirPods Pro. Aquests
no,
que...
Bose no, Beats.
No, ai, perdona, Bose, Beats.
Beats que, és el
que promociona Apple, que són d'Apple, no té el nivell d'integració tan fi, tan afinat, tan ràpid, tan seamless que els AirPods Pro.
Sí?
No el té. I són bons, i s'escolten bé. I té, té cancel·lació de so. Però no van igual.
Però no porten la poma i valen més baratos. I
no,
llavors...
Jo crec que deuen ser
xip, eh? No sé.
Però deuen ser més barats i pues, li posen menys funcionalitats, tant de hardware com de software.
Amb aquests auriculars, jo vaig de viatge, vale? I els vaig connectar ahir a l'iPad. Si porto l'iPad a la motxilla i encenc els auriculars i es connecten a l'iPad, no tinc collons a connectar-lo a l'iPhone. Queden allà i no... O sigui, el switching és horrible.
Que a mi això ho té molt ben gestionat.
No entenc què vol fer.
Sí, vol que estan
estar
connectats
a l'iPad connectat i ara vaig de l'iPad a l'iPhone.
I no hi ha manera de passar-lo a l'iPhone. I li passen a molts usuaris.
Però clar, jo és que el Sony no els tinc, però la majoria d'aquests pots connectar més d'un dispositiu a la vegada.
AirPods Pro 2 estan simultàniament escoltant a l'iPhone, al Mac i a l'iPad. I allà on tu reprodueixis el so... se't reprodueix en l'auricular.
Però que és que esteu parlant d'això
no
com
passa,
si fos una...
No,
us inventeu coses.
No.
Jo els meus auriculars de Bose els puc tenir connectats a diferents aparells i no cal que siguin tots de la mateixa marca i per tots sona. No us inventeu coses.
Raül, és Bluetooth 5, això.
He intentat connectar...
És el Bluetooth 5.
He intentat connectar...
Però és que jo crec que els aparells d'Apple no es comuniquen bé amb els altres auriculars perquè no els hi donen la gana.
Sí, és molt
perquè
possible.
Jo tinc els meus auriculars enxufats al mòbil d'Android, a l'ordinador de Windows... i el que tingui i se'm connecten a tot arreu
no,
i depèn qui Sony.
Bose sempre ha tingut molta millor connexió
però
que el Sony.
Moment.
No, però té raó el Raül. Jo, per exemple, he intentat connectar...
Aquests auriculars Plantronics, que és el que vaig fer servir la setmana passada, que semblava que estigués parlant des d'una mena de vertedero metàl·lic. Això, jo si l'encenc ara i tinc encès el Bluetooth de l'ordinador i del mòbil,
es connecta.
Automàticament es connecta als dos. I jo puc estar escoltant les dues coses, fent una reunió, després acabo la reunió, algú em truca al mòbil i agafo la trucada per aquí i està simultàniament els dos. I és un Plantronics que no costa, vamos, ni una tercera part
tinc,
que els meus Bose o
els
seus Sony.
Mateixos, Raül, per la feina, que ja no utilitzo. Perquè, bueno, utilitzo perquè vaig intentar connectar els AirPods Pro i s'escolten de merda amb el meu dèl.
Deixant de banda que ja existeixen altres coses a l'univers a part dels AirPods
no,
Pro. Jo
però,
el que estic parlant és de l'estratègia d'Apple.
Clar, per això que Apple el que vol és vendre-li això als seus clients.
Entre si,
però als seus clients. És que
sí,
és el que he començat dient. La seva estratègia és vendre-us als seus clients coses noves.
Que està molt bé.
I serveis. I serveis.
També als seus clients.
Penso una cosa. Normalment, el Craig Federighi...
Això se'n diu munyir la vaca.
Estrujar.
Tu ja tens la vaca dels teus clients, la teva userbase, llavors, de tant en tant, la munyeixes...
Home, Apple té més vaques que Suïssa, tio.
Que té moltes vaques. Però no, que per això dic que fa tants diners, perquè quan munyir la vaca...
També et dic una cosa. La base de vaques contentes que tenia Apple fa uns anys ja no existeix. Aquí ara som tots molt més crítics.
No, jo crec que sí que la té, Tomàs. Potser vosaltres no, però en general la
són crítics. Bueno, continua. Home, Ludo, perdona, eh? No, anava a dir que Ludo continués perquè has tret el tema de serveis, que és l'altre gran.
No, perquè, o sigui,
és el 50% de la pel·lícula, aquí, els serveis. Ojo,
al final, al final és dir, per què no pugen els preus? Els preus, que sí, podrien anar a buscar els flagships i competir amb els plegables i no sé quantes coses.
No, ja fa temps
que es van anar. En qualsevol cas, Apple t'està fotent el millor processador sobre de la taula, és a dir, els que tenen més patacada quan hagis de fotre fotografia computacional i hagis de fotre coses d'IA en dispositiu...
Que faran servir el 2% de la població, que és el que dèiem
abans. Que faran servir el... sí o no? A veure, al final, què és el que passa? Tu tens un processador molt bèstia. O sigui, si tu tens en el teu PC
també
un processador molt bèstia...
També passa amb els PCs, això, Raül.
Sí, home, sí. I tant. No, i tant. O sigui, anda que no hi ha pepinacos que es compra algú per després a la feina
a veure YouTube,
un MacBook Pro per enviar 4 correus i no sé què, i té un pepinaco de 2.500
Exacte.
Euros.
Però és que ara estem entrant... A tothom li agrada tenir la titola grossa. Però
és que ara estem entrant...
No significa
que,
no significa que suqui cada nit. Bueno, perdona, Marc.
Estem entrant en un moment, vale, on el que Wolf, el que pràcticament tots els fabricants estan fent, des de Microsoft fins a Apple, passant per la mare que els va parir tots, és dir... Anem a començar a agafar i executar quantitat, a utilitzar aquesta potència. De fet, per exemple, quan tu et compraves un Mac ara fa 10 anys, de cop i volta, el recurs havies d'agafar i dir-li para l'Spotlight perquè el teu Mac no tirava perquè estava indexant a l'Spotlight o estava aplicant els Machine Learning per detectar les cares a dintre la llibreria de fotos i quantitat de coses que estava fent servir la teva màquina en background. I això ho desactivaven quan estava operant en bateria. I quan t'enxufaves a la corrent, doncs engegaven i començaven a fer aquestes coses. Doncs això és ara començarà a passar en els mòbils. És a dir, començar a mirar coses de la teoria de fotos, començar a mirar... Tot. Per què? Perquè quan tu demanis coses, li demanis coses a Siri o teclegis coses o facis coses, ell ja et proposi coses com anticipant-se. Al final, el mòbil
però,
té una interfície horrible.
Però, Marc, si els mòbils tenen ja un hardware que és un pepinaco, o si és una cosa...
No,
si tu penses bé...
No, si tu penses bé, el que ve de necessitat de processat d'informació, els pepinacos que tenim avui en dia no són res. O sigui,
jo vam parlar la setmana passada, jo crec que ja t'ho vam dir a Tomàs
i jo,
que estàs molt ficat, en el mini nínxol de la IA,
no, però jo entenc molt
no
bé el que diu el Marc.
No, perquè és que no és un mini nínxol, Raül.
Però jo crec que la gent
no
ho és.
No és el mini nínxol. Una cosa, jo estic en el món dels developers que fem coses a mi. Vale, jo
sí que ho és, un mini nínxol, que potser no serà dintre de 3 o 4 anys.
No,
dic que no, però ara mateix...
Però no, o sigui, jo el que t'estic dient és que nosaltres... No, o sigui, jo sóc usuari que utilitzo els models i els instal·lo i els hi faig coses i desenvolupo per ells. Però el tema és que Apple està proposant, amb la conya aquesta de l'Apple Intelligence, i cada vegada aniran ficant més petites coses, que és que tu no t'enteris com a usuari, és a dir, l'usuari, la meva mama...
Però que això no existeix encara.
Que agafa
que sí.
I fa una foto... I llavors, al final què passa? Amb aquests dispositius...
Però Marc, un moment.
Deixa'm explicar això i després interromp, collons.
No, perquè estàs parlant de coses com si existeixin. No, perquè parles de coses com si existeixin. I no, estàs tu creant el backlog de noves features que tindrà l'iPhone.
No, és el que estan posant ja sobre la taula, el que ja s'ha anunciat.
No, en l'iPhone que compraràs nou, això no hi serà, oi que no?
Sí, aquest que ve nou ja porta això. És que
porta tres tonteries i només per als Estats Units.
No, no són tres tonteries. Escolta un momentet. El problema que hi ha amb els dispositius, amb el mòbil, a part que té la pantalla molt petita, és que la interfície d'usuari és molt petita. Vale? La idea és que el mòbil, perquè sigui més útil, la idea és que el sistema s'ha d'anticipar a les teves necessitats. Vale? És a dir, llavors, el que està començant a dissenyar Apple amb l'Apple Intelligence, i estan intentant fotent els de Google també, vale? Perquè ho estan fotent amb els Gemini i totes aquestes coses, és que quan tu fas servir això, doncs, ell ja està preparant coses per poder-te atendre abans de que ho demanis. I això es vol dir que utilitzarà tots els recursos.
Però que tornes a dir el mateix. Estàs fent el grooming o el refining del backlog que tu suposes que té Apple.
No, 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 ells ja ho han dit en el WWDC i en el d'allò. I a més, conec la tecnologia que aplicaran. O sigui, al final que hi ha quantitat
però,
de models...
Però, que una de les coses que van presentar a la Keynote com un gran ús de la IA és el que fa Google amb el Google Lens des de fa 4 o 5 anys.
Sí, sí.
Clar, això és un dels casos d'usos superguais que
perquè,
van presentar
no,
la Keynote.
No, perquè aquí llavors, el problema que hi ha és que també els de màrqueting...
Hi ha camp per córrer. I estan venent la idea de que et posen el hardware per fer-ho quan tothom sap que Apple no et ven el hardware avui perquè el faci servir dintre de 3 anys. Perquè Apple vol que dintre de 3 anys ja t'hagis canviat el mòbil una altra vegada.
Sí, segurament.
Normal. Vull dir, que ells el que volen és vendre telèfons.
Però en el proper any, en el que ven el proper any, en 2 anys, la quantitat de software que començarà a aprofitar aquest tipus de coses... O sigui, a veure, tonteries com la següent. Mira, quan... I això t'estic parlant de fa més d'un any. Tu ara t'agafes i jo de vegades amb serveis que tinc que comprar i pagar amb targeta, necessito que em fotin l'IVA de la universitat. Vale? I quan estàs comprant una cosa als Estats Units és una putada. Solució, què foto? Foto en l'adreça, en el camp adreça, foto l'IVA. Foto el CIF de la UPC. Doncs ara Stripe, quan tu fots això, et detecta això, et canvia el tipus de formulari i ja te l'omple i te'l posa bé. Això...
Però això no és intel·ligència artificial, per favor.
No.
Això és un patró de rebre les dades reaccionant.
Això és processament de llenguatge natural, Raül. Però, això és processament de llenguatge natural.
És això. O sigui, ara, qualsevol cosa ja és... Uau, Laia, per
no,
favor.
No, és... A veure,
un formulari que reaccioni a les dades que montis i les identifiqui, per favor.
No. A veure una cosa.
Marc.
Jo en aquest cas t'estic dient... No, per mi, intel·ligència artificial no existeix. Per mi, existeix... Processament de la veu, transcripció, processat de llenguatge natural. Però amb el que era abans una aplicació de gestió, ara t'estan fotent processat de llenguatge natural.
Per favor, Marc, que hi ha formularis de fa 10 anys que quan tu fiques la província et carrega el següent camp, que són totes les poblacions de la província.
No, és això. És tu en un camp on no toca, fiques coses i identifica que vols canviar el tipus de factura.
Però això és perquè Stripe fa les coses bé i el que fan és llegeixen i interpreten tots els camps del formulari. Però, per favor, o sigui... Que...
Vale, però en aquest cas es reconeixen de llenguatge natural?
Però que no et cal intel·ligència artificial per això, que és reconèixer un CIF, que és una fórmula. O sigui, tu pots buscar els camps i buscar si allò és un CIF,
és un regex.
Que pots saber si és un NIF, és una
regex,
fórmula
vale, d'acord, ultra tonta. No sé si la regex ho han pogut ratllar. Però la idea és, a mesura que moltes de les coses que estem fent, de cop i volta s'aniran simplificant i les interfícies d'usuari aniran més ràpid.
I jo et dic que per les coses que es fan avui en dia, que per exemple això de Stripe ho fan servidor segurament, no fan local, no necessites el mega pepinaco, que en teoria... I tu,
però,
jo només he dit que el
cas,
que tenen
en aquest cas,
no
el que vol vendre
Apple
és que es faci sí, aquestes i, coses que en comptes de fer-se servidor es fotin on device. Sea, I si s'han de fer un device necessites pepinaco.
A veure,
i ells et volen vendre el pepinaco
i la
història de la privacitat.
Un moment. Sea IA o no IA, hi ha coses veritablement útils. Per exemple, que això suposo que Android i Google ja ho tindrien. No ho sé, no m'importa perquè no utilitzo ni Google ni Android. Però a vegades, mira, no fa massa, vaig fer una foto d'una medicació, ¿vale?, que li tenia que portar a un familiar. Hòstia, no me'n recordava ni la medicació ni res, ¿vale? Però sabia que començava per unes lletres i buscant a l'aplicació fotos amb aquestes quatre lletres em va portar la foto... A mi això us sembla
però si
m'estàs
donant la raó, Tomàs,
això
amb quin aparell
ho
vas fer? No, un moment, amb això
amb
quin aparell ho vas fer?
Amb l'iPhone.
De quin any és aquest iPhone?
iPhone 14 Pro.
I això de quin any és?
De fa dos.
Fa dos anys.
Doncs el que estic dient, que és que el hardware, sí, el hardware que posen és una, o sigui, és una, no em surt la paraula, però és un overkill brutal per la funcionalitat que fa servir la immensa majoria de la gent. Ja està, si només he dit això, si no dic que no sigui útil. T'estic dient que això que has estat dient que és tan guai, l'iPhone del Tomàs de fa dos anys ho pot fer tranquil·lament. I segurament de fa tres i de fa quatre també. Llavors, que hi haurà alguns casos molt edge que no, per això no he dit el 100%, posa-li el 92, el 95 o el 90, m'és igual. Però que la immensa majoria de gent...
Hi ha coses molt... A veure, però que hi ha coses que són xules. També li... Mira, jo
clar,
tinc... I a casa hi ha tres gats, vale? Un es diu...
Una cosa, quan he fet la broma de que fa el servei aquest que és com el Google Lens, faig la broma perquè el va presentar com algú dia superguai, però el servei és molt útil.
Sí, no, és molt útil, però és veritat que el Google Lens existeix per iPhone.
També li pots dir...
Existeix per iPhone, o sigui,
també li
però
no
és l'intel·ligència artificial.
No,
vull dir,
no ho sé el que és,
però
insisteixo.
No, però a veure una cosa, també és veritat una cosa. El funciona... és com una mica, per exemple, el Google Translate. ara fa uns anys Google Translate era pràcticament l'aplicació de que tothom anava per traduir coses. O sigui, avui en dia anar a Google Translate és anar a buscar una aplicació subpar. De fet, ja no existeix. Ara quan vas a Google Translate, Google t'enxitxa el Gemini. Vale, per tot el software que tenia.
Marc, sisplau, però com dir aquestes coses? Per favor, si jo el faig servir cada 2x3 al Google Translate, tant al mòbil com a la web.
T'estan enxitxant el Gemini.
Però no m'envien
el Gemini ara.
Ah, bueno, el que facin per darrere, el que vulguin, però
el Gemini,
tu vas al Google Translate i clar que
existeix. Va haver-hi una època, en el 2023, que era claríssim que si anaves a Google Translate obtenies resultats molt superiors.
Un altre exemple...
En comparació
exemple,
amb el que obtenies amb un chat GPT o
també faig servir el Google Translate,
coses, Marc. Quan Google va actualitzar a finals del 2023 el Gemini, li va fotre el Google Translate.
Jo també faig servir el Google Translate, tot i que ha evolucionat molt i ara té moltes coses.
Ha evolucionat molt, però a principis de 2023 comparaves els resultats
altre...
que obtenies amb el GPT i el Translate sí. I deies...
A veure, jo el que volia dir la setmana passada, i em reitero en aquesta, és que la gent li és exactament igual que és la intel·ligència artificial. Li surt
el rabo.
Però
és que no existeix. O sigui, ja us dic,
no
a mi no m'agrada
res.
Parlar d'intel·ligència artificial.
El que li interessa són
tenim
funcionalitats
una de
que li resolguin
noves.
Els problemes. O coses que siguin xules de fer. Per exemple, insisteixo, tinc tres gats, un d'ells es diu Timothy, és molt simpàtic, és un gat blanc i negre, és supercarinyós, supersimpàtic. Una vegada identificat a la meva aplicació de fotos com que aquest gat és el Timothy, jo li dic, dona'm fotos del Timothy que tingui davant o darrere plantes verdes. Me les treu totes. És fantàstic. Per després poder fer una composició de plantes i el gat i el que sigui.
Clar, ara fa sis anys podies treure fotos del Timothy.
Això li dius a l'aplicació Fotos.
Però estàs parlant de les plantes verdes.
A l'aplicació Fotos de l'iPhone.
Sí, fa bastant, que ho fa.
Al local.
Això dic, al local. Si és que m'esteu donant la raó encara que no vulgueu. El teu hardware de fa 2 anys pot fer això amb la punta al nabo.
Clar que sí.
No, i el fa. De fa 3 i el de fa 4 també.
Si jo només estic dient això. Si jo només estic dient que el hardware que li venen a la gent... Que el hardware que li venen a la gent, la majoria de gent paga un pastizal per un hardware que no farà servir mai. Sí, és que m'esteu discutint i m'esteu donant la
raó. No, Raül, parlem tota l'estona d'aquesta així, perquè per això allarguem 3 o 4 anys als mòbils, perquè no ens estirem al cap.
Tu, però això no és el que vol Apple que facis.
Un momentet.
Clar, tu sí que ho fas, però Apple vol que te'l canviïs cada 2 anys.
Però no jo, la majoria de gent estem amb aquest patró, Raül.
En el moment en què...
Menys les influencers de Nova York, però la gent normal no.
Raül, en el moment en què la Siri, l'assistent de veu que hi ha dintre de l'iPhone, en comptes de ser la merda que tenim, estem acostumats, que no és capaç de fotre res, li fotin un assistent com Déu mana darrere, un assistent modern, sigui el que sigui, amb el que tu li puguis dir i estigui integrat en el sistema operatiu, que li puguis dir que toqui una cançó i que trobi la cançó, que tu saps que la tens al mòbil i que no te la troba. Vale, que tu puguis fer coses de veritat, és a dir, jo estic esperant a dir no... tindre que fer servir la pantalla del mòbil. Jo vull
però
que l'interfície
sí,
del mòbil sigui els
dubtes que això sigui un cas d'ús generalitzat, com amb la realitat virtual o la realitat augmentada, que també fa només 1 o 2 anys semblava que allò s'havia de menjar el món.
La realitat virtual porta 30 anys en cua.
No, però fa 1 o 2 anys s'havia de menjar el món. Amb
sí,
la Apple Vision Pro, la de per sac
i amb les ulleres de Meta i de tot. Però veure,
per això dic.
Home, era tan important que fins i tot Facebook es va canviar el nom.
Per això t'ho dic. Imagina't. I al final, pues, jo que la gent canviï la interfície amb la que es comunica amb els aparells, no tinc tan clar. Això és una cosa a demostrar. I si funciona, llavors pues, tu li fots el hardware que hagis de fotre.
Fa molts anys que sentim que li parlarem al telèfon, que no sé
clar,
què.
I potser algun dia arriba, però actua com si gestionessis el backlog d'Apple és trampós perquè no el saps.
No.
I tu creus, o vols creure, és com la famosa de... No, és que jo ara vull provar a substituir el meu MacBook per un iPad. Portes intentar fent-ho dient que Apple vol que ho farà 15 anys.
I no
has pogut.
Bueno, però en canvi vaig estar uns quants anys dient que Apple canviaria els processadors dels Mac i el va acabar fent. O sigui que...
Sí, i potser demà passat pots treure el MacBook per l'iPad. Només et dic que jugar futuròleg, o sigui, defensar decisions d'ara per futurologia és el que jo no compro.
I llavors per què tenim un podcast si no podem fer això?
Així per estar discutint d'això. No?
El tenim per discutir d'això. Bueno, escolteu,
tio,
per ensenyar-vos el meu mòbil que es plega. Que surt en Vader avui, eh? Mira.
Sí, surt en Vader.
Ara surt el codi. Mola molt, per cert, aquesta fonts de pantalla. A veure, nois, deixeu-me posar una mica
d'ordre. Una cosa, per resoldre el problema aquest de que puguis realment parlar amb el mòbil, el problema és que s'han de resoldre diversos problemes. El primer és tindre bon reconeixement de llenguatge natural, bona reconeixent de veu, implementar un dispositiu i després hi ha tot el tema de tota
jo
la integració
un fracàs,
amb totes
clar.
I cadascuna de les aplicacions del sistema operatiu.
Jo no m'entenc amb la gent
i això no està ben resolt, o sigui, ni el Siri, ni el Mac funciona, ni el Cortana, ni la merda del Google Assistant.
No, però el problema és que no processa el llenguatge natural, però passar de veu a text ho fa perfecte.
No, sí. No, però el llenguatge natural, els llenguatges, els LLMs i el funcionament des de fa 2 o 3 anys estan fent-ho molt bé.
De fer el problema que sigui àudio és que el nostre món, en general, no és silenciós.
Sí.
Si estàs a casa, tranquil·lament, sí que ho és. Però la que estàs, encara que estiguis en un lloc silenciós, tipus una aula, per exemple, o jo què sé, o no la sala d'espera del metge, si tothom té una interfície que sigui de parlar-ne, desapareix l'entorn silenciós i per tant,
que
és un cristo de collons. Recordeu
el que
passava amb la gent quan escolta un podcast i algú diu Alexa, i l'Alexa teu de casa desperta perquè
hi ha un tema, hi ha un tema, Raül,
i més ara que s'està acabant el teletreball un altre cop, per cert.
Un moment, això que diu Raül, perdona, això que diu Raül és superimportant, perquè el problema no és que un text no el pugui llegir o un àudio ben gravat no el pugui transcriure. Aquest no és el problema. El problema és que nosaltres, quan parlem amb gent, ens interrompim, hi ha multis sonors, hi ha multis inputs sonors, i el nostre cervell porta mil·lennis, decenes de mil·lennis, separant el gra de la palla. Vale? I això és
tren,
molt difícil
una
que ho faci
conversa,
una màquina.
Clar, tu estàs en un tren parlant amb el que va al davant teu, i al costat hi ha una altra parella parlant, i al costat hi ha un altre grup parlant, i tu ho escoltes tot, però el teu cervell està en una conversa. Això
sí,
a dia d'avui,
tecnològicament,
és molt complicat. Que no vol dir que no s'aconsegueixi, però a dia d'avui és molt complicat. Però és com el mateix problema de la realitat
perquè
virtual. Les ulleres són una passada, eh?
Perquè depèn del
context. Si te les poses i vas en un tren, t'aïlles, i no estàs a gust, en general, perquè
una
no
cosa,
saps què tens al voltant. Perds tot el teu control de l'entorn.
Però precisament perquè tenim coses com els AirPods i totes les versions bones de totes les altres marques i fins i tot les rèpliques xines, vale, sí que és molt normal veure gent pel carrer parlant sola. Vale? Estàs en una conversa telefònica i estàs tenint una conversa. De la mateixa manera que tu estàs pel carrer tenint una conversa amb una
però
persona
carrer,
per telèfon, aquesta conversa
separat.
La pots tenir amb un parato.
Però si estàs a una sala d'espera d'un hospital i vols tenir aquesta conversa, t'apartes perquè si no t'entens.
No t'entens perquè estàs molestant a tothom, sí.
No, bueno, sí, però he posat un mal exemple. Busca una cosa similar però que no es consideri molestar. Un vagó de tren que no sigui de silenci. Per fer això t'aixeques i te'n vas al vestíbul, perquè si no t'entens.
Sí. No,
clar,
però
això dic que el món en què vivim
no
està adaptat per això.
No és un cas d'ús universal. Ho deia avui, per exemple, en Rubén amb el grup que tenim de Telegram sobre intel·ligència artificial, que deia, clar, si hem de tindre assistents de veu que realment ara començaran a ser viables, el problema està que una o dues potser hem de redefinir totes les oficines. Perquè,
clar, per això,
perquè
per això
tu pots, si tu estàs parlant amb la màquina, estàs molestant
aquí
el RUP, la gent al
costat. RUP la
és que molestes.
Sí. Molestes,
clar, hem de redefinir, veure, sí. però també tenim un entorn de treball on tothom està fotent videoconferències. És a dir,
i els call centers, que sempre escoltes el que diu l'altre.
Bueno, llavors potser tornarem a moltes oficines que es tornar a trencar aquells espais diàfans per tornar cap als cubicles.
Sí, però la gent, jo ara mateix no crec, per exemple, per fer tot això necessites auriculars. D'acord?
Sí, això és.
Tots els casos que he posat, vosaltres dos exemples, són amb auriculars.
Auriculars.
Jo ara mateix no crec que la gent vagi tot el dia amb auriculars per relacionar-se amb el seu telèfon. És el que crec jo, eh? Potser dintre de 10 anys sí.
Jo estic dient que
no es pot jugar a ser futuròleg al que t'estan venent ara perquè funcioni demà passat.
No.
Perquè és molt complicat saber què passarà.
Tota la setmana porto donant-li voltes al cap. Sabeu que ara Amazon, AWS en concret, ha demanat que tothom torni a les oficines 5 dies a la setmana. ¿Vale?
5 dies. Bueno, demanat.
Bueno, obligar, vale? Aleshores,
el tubo està aquí i per aquí
jo
fora.
50% de managers fora, eh?
I jo estic tot el dia interactuant amb gent de AWS, tot el dia, vale? I sé com passen la jornada. Estan, igual que jo, per cert, tota la puta jornada a Teams. Tota la puta jornada a Teams. Per estar tota la puta jornada a Teams, jo és anar a una oficina.
T'explico d'on crec que... No, t'explico d'on crec que ve el raonament.
Què hi ha darrere d'això? Perquè
totes van... Que consti que no el comparteixo, eh? Crec que qui realment volen que estiguin 5 dies a l'oficina treballant junts són els enginyers. I com que no s'atreveixen a dir només els enginyers, perquè de fet és el seu perfil més valuós, i si fan això només amb els enginyers, si ja marxarà gent, marxaria molt més, han dit que tothom i punto pelota. Perquè és veritat que la gent de ventes o el Solution Analyst, tot aquest, no té cap sentit que estiguin a l'oficina. Però els enginyers, ja dic, jo no estic d'acord, però pel que sigui...
Però per què volen que els enginyers estiguin a l'oficina? No té sentit.
Perquè Amazon creu que així... ja et dic, jo no estic d'acord, però el seu raonament és que la gent a l'oficina, primer, que es creen més relacions, que surten més idees i que la gent és més eficient,
que
i més productiva i fa millor les coses. Bueno,
que es creen però, més... Les converses informals que tens a l'oficina, en Ramon no les tens, això
sí,
és cert.
Jo, clar, tenim, jo per
tenim
no vull,
converses
però que no vull entrar.
Informals, Magma.
Sí, però, no, jo, però oblidem-nos d'això. Pel motiu que sigui Amazon, considera que això és així. Per tant, vol tot el equip d'enginyeria a l'oficina junts.
Sí, sí.
No és el fet d'estar a l'oficina, és el fet que estiguin junts.
I el problema
llavors,
és que tot
jo crec que el
darrere.
Que llavors han dit que torni tothom.
Bé. És que, a més, totes van darrere. Això és com Netflix, quan van fer...
Bueno,
no, perquè també n'hi acaben a la contra.
No,
i justament
hi ha un grup, hi ha un grup de companyies que van a la contra.
No necessàriament,
pues
perquè si tu vols enganxar enginyers
també.
Bons, només cal que igualis el preu d'Amazon i ja vindrà tothom, perquè si em pagues el mateix...
Però això juga Amazon. Igualar el preu d'Amazon o de Google o d'Apple, aquest dels seus enginyers, no està a l'abast de qualsevol empresa.
No,
és clar, llavors, una startup.
Llavors estaran, per això posen la gent aquesta dicotomia de no vols venir a l'oficina? Bueno, busca't una altra cosa. Saps què vull dir? Que al final, clar, ja no és només el sou que són molt alts, sinó que també que et donen accions d'una empresa que va com un pepino, tota aquesta mena de coses. Llavors, això llegia d'Nvidia, per exemple. Clar, Nvidia fins fa 2 anys era una empresa molt gran, però no era el monstre que és ara. Gent que porta 3 o 4 anys a Nvidia, de cop i volta, és virtualment rica. Però no realment, perquè potser tenen els plans de maduració d'accions
no
i això...
No pots vendre les accions fins
que
a...
Encara, i que encara no estan madures, que si posessin marxes no les tens. Llavors, la gent està currant, es veu a Nvidia, una borrada, perquè clar, estan com estan com a empresa estan molt estressada d'èxit, estan a punt de... O sigui, poden morir d'èxit, però la penya aguanta perquè diu, hòstia, és clar, és que... A cotització d'avui, si marxo potser m'estic deixant $600,000 pel camí. I clar, això és una pastanaga molt important, allò de la pastanaga i l'asa perquè camini, clar, i això les empreses grans també hi juguen, i vull dir, és part del joc. Ja et dic, jo crec que Amazon s'equivoca i crec que empreses com Meta, que... Bueno, és que depenent del que facin, clar, si de cop i volta totes volen tornar, doncs ja ho veurem, però sempre hi ha algú que va a la contra. Llavors, al final, és una mica d'interès. Jo també crec que és una manera de reduir headcount. Sí. Amazon ha decidit també que ha de fer fora, és el que deia el Magma. Ha dit públicament ja que vol reduir molt la capa de middle management, però segurament tenen uns números en què volen reduir bastantes més capes. Si obligues a tothom a tornar a l'oficina 5 dies, saps que hi ha gent que marxarà. No saps si molts o pocs. ¿Vale? El problema això és que et sol marxar la gent que no vols que marxi, però qui pren la decisió a ells no l'afecta. Li afectarà al manager de torn o al cap d'àrea de torn, que li marxaran la penya, que no volen que marxi,
jo
i tindran
sí
un problema
ells. Jo el que sí que he detectat és que la gent està de mala hòstia. Jo sóc un d'ells.
Hi ha un...
Clar, però per no, quina
hi,
raó,
hi,
Magma?
Hi ha gent que marxarà.
Per quina raó? Per estrès o per localització? Que aquí
no,
són coses diferents.
No, per un tema de localització, sí. De que estic a, jo ara també haig d'anar 2 cops a l'oficina i mentre estic al cotxe, doncs penso, hòstia puta, estic aquí perdent 1 hora i mitja de la meva vida per anar i 1 hora i mitja per
Exacte.
Tornar. Perquè, bueno, pues perquè hi ha moltes zones que no tenim un transport públic eficient.
Sí, sí.
Temps, sobretot.
Per anar i per tornar de la merda de Barcelona.
Exacte.
Perquè si anessis i tornessis al paradís, igual...
No, i cada mes ens demonitzen els que anem amb cotxe. Collons, és que no tinc cap altra alternativa. No puc fer res més.
Sí. I són 2 dies. Però t'ho imagina't que...
I són 2 dies de moment.
Pues segurament molta gent, no sé si seria el teu cas, el primer que faria és buscar feina.
Bueno, jo vull...
Pues és una manera de reduir el
headcount. Alguns, sí.
Jo avui per donar una classe a les 8 del matí m'he tingut que allà a les 6 del matí, perquè si no em llevo a les 6 del matí no arribo abans de les 8 del matí.
Però en canvi llavors a dins de l'empresa que si sostenibilitat, que si no sé què, que si no sé quantos...
Això dic, jo crec que és una manera d'Amazon també de reduir
sí.
Headcount de forma barata.
Però
ja està.
Una cosa, els senyors que són ecologistes sostenibles diuen que treballar per videoconferència no és sostenible perquè fa servir ordinadors i coses i calefacció a casa. I
no,
això
no
és sostenible. No
generalitzo d'aquesta manera dels senyors que diuen. Hi haurà idiotes que ho diguin, però
no
demonitzeu sempre
el moviment
que no us interessa.
Els que van amb la bandera que sóc sostenible... Els que van amb la bandera sostenible...
Però
qui
són els que van amb la bandera? O sigui,
gent que fan ostentació de la sostenibilitat en la seva identitat. La seva manera com comuniquen i com es presenten.
I a totes les empreses i al grup.
O sigui, m'estàs dient els que estan a Twitter.
els que estan a Twitter i altres persones però això, que estan clar, però, organitzant sí. d'això, i et venen amb això. Dius, bueno, doncs perquè és com si estiguessin d'allò. En qualsevol cas, hi ha un cas d'estudi interessant amb això de les empreses i el teletreball. Ja fa bastants anys que dura, ja fa més de 10 anys, una empresa doncs, que té un creixement moderat, és una empresa moderada però que té un impacte molt gran, que és WordPress. Automàtic, l'empresa que porta WordPress, està dirigida per en Matt Wallenberg. I en Matt Wallenberg, bàsicament, va agafar i va decidir que l'empresa era una empresa internacional i online. Tothom treballa des de casa, és una empresa on molts nòmades digitals treballen per aquesta empresa. I és el que
però
sí
que
n'hi ha
moltes,
fet... Com?
Que n'hi ha moltes.
Sí, vull dir que, però el cas d'automàtic...
Per això dic que al final hi ha gent que va a la contra.
Però deixa'm explicar. El cas automàtic és el Matt Wallenberg, el que ha fet és ha fet un treball molt fort en crear una cultura d'empresa i que la manera de comunicar-se i la manera d'això sigui conducive a que totes aquestes coses, aquestes comunicacions informals estiguin passant, perquè em perdonareu, però quan tu estàs en una empresa en presencial, al final sempre aprens cafè amb les mateixes persones. I les idees no surten de les persones amb les que prens cafè cada dia, sinó amb aquelles que veus de tant en tant.
No, sí, ja et dic que jo no defenso la idea, però justament la justificació és el que acabes de dir. Volen que la gent del teu squad estigueu junts perquè feu el cafè junts i xerreu junts al passadís. Que ja et dic que, o sigui, no discutim la idea, perquè jo no dic que estigui d'acord, però dic que la base del raonament és aquesta. I hi ha molta gent que creu que això és així. Jo no ho crec, a mi no m'has de convèncer.
No és
però hi ha molta gent que ho creu.
Però el que crec és que no sap... O sigui, així és com, per exemple, el Matt Wallenberg, i en molts podcasts ell ha explicat com gestiona l'empresa d'automàtic i el que fa, i els principis i tot això, i com estructura la cultura. En Josep Ruano també moltes vegades ha parlat de com estructura la cultura de les empreses que ella ha muntat. Doncs, per atenció, com ens relacionem, qui som, com tot aquest tipus de coses, doncs segurament aquestes multinacionals no saben com fer-s'ho perquè mantenir una cultura corporativa si la gent està des de casa seva. Que crec que és el que els
hi
passa.
Sí, Marc, perquè quan tu treballes en un equip d'Amazon, jo parlo pel meu cas, jo abans de treballar amb el meu equip, treballava amb gent de Seattle, amb gent de Luxemburg i amb gent de Bangalore. Sí. Òbviament amb aquesta gent treballes com si estiguessis en full remote. Saben fer-ho. El que passa és que ells creuen que... Ja et dic, o sigui, ells creuen que amb el teu squad o els que estan més a prop teu estan junts. O sigui, hi ha una cosa que jo, per exemple, o sigui, jo no m'atreveixo, jo n'hi crec, però no m'atreveixo a dir que estan del tot equivocats, en el sentit de pensant com jo penso. Jo sí que estic d'acord en que quan estàs discutint una cosa, com construir una nova feature, estàs fent system design o el que tu vulguis, sí. Si estàs a la mateixa sala amb una pissarra gran vileda,
és millor.
És molt més productiu. Sí. Per molts que Miro funciona molt bé i
no,
tot el
no,
que vulgueu.
No es pot.
La meva experiència personal és que el que passa és que per mi això no compensa totes les incomoditats d'estar a l'oficina sempre.
Exacte.
Però és la meva opinió. Però vull dir que és una cosa que és molt debatible. O sigui, al final, que no és que diguis que aquesta gent són idiotes. No són idiotes, no fotem.
No,
els que porten
no.
aquestes empreses no són idiotes. Llavors, ells, hi ha coses a les que els hi posen més pes o menys. Suposo que també juguen amb el fet de que són una mega empresa amb la que el 30%, quedant-me molt baix, de gent que es dedica al sector mataria per entrar-hi, perquè és veritat que allà aprens una barbaritat, perquè jo només he estat en una d'aquestes empreses, però imagino que en totes deu ser igual. Aprens una barbaritat,
sí.
Et paguen molt bé i mola molt veure com aquestes empreses funcionen per dins. Llavors, ells ja juguen que et poden putejar per altres coses perquè a molta gent li compensarà. ¿Vale?
Sí, sí.
Per això van passar full remote, després van passar 2 dies a l'oficina, van passar 3... És que Amazon ja estava 3 dies a l'oficina, que això ho oblidem. Ja van passant per fases. I ells segur que tenen estudis de cada fase d'aquestes. Quanta gent han perdut pel camí?
Sí, sí.
No són idiotes, al revés. Ho tenen mesurat tot. Igual que també tenen mesurada la productivitat. I qui pren les decisions ha decidit que ell creu que per Amazon el millor és fer això.
En productivitat sí que haig de dir que treballes menys a l'oficina, eh? Però per això, perquè tens més converses, tens més...
Treballes menys, exacte, però potser...
Depèn de la feina que ataques de forma... menys, no?
Sí, però potser ataques de forma més creativa els problemes.
Sí,
ho sé,
sí.
Per
no,
si,
si, a mi si a mi m'encanta la vida d'oficina, si visqués al costat. Aquest és el problema. Que...
Depèn.
Exacte. Al final és buscar l'equilibri i buscar cada
empresa
molt, que t'ofereix.
Com que no vull viure a Barcelona, doncs...
Depèn molt dels sas d'ús... De cada lloc de treball i de cada qual.
Jo
soc molt més productiu a casa que a l'oficina, amb diferència.
A mi quan la gent m'ho pregunta, quan la gent m'ho pregunta què faria, jo sempre dic que si pots escollir, que ara mateix en el moment no és el d'escollir, però si pots escollir, Jo a qualsevol júnior que comença o que no és gaire sènior li recomanaria buscar una feina que tingués quants més dies a l'oficina millor.
Sí, això sí.
Perquè estar en contacte amb els sèniors quan sí. estàs començant és la forma, per mi, la meva experiència, la més ràpida d'aprendre.
No, ser júnior en remot és una putada.
En aquest, llavors, en aquest cas específic, si els júniors, ets... estic d'acord. El problema és que els sèniors no volen estar amb els júniors.
Exacte, el que passa és que perquè els júniors no treguin profit d'això, han d'estar els sèniors també. Per això dic que al final són decisions. I és que no hi ha un model millor que l'altre. Llavors, jo, algú que pugui escollir, si ets molt sènior, i com dius tu, Tomàs, ets autònom, a casa seràs molt més productiu i t'estalviaràs un munt d'estona. Si ets un júnior, al revés, intenta prendre cafè amb tots els sèniors que puguis.
Sí.
I, però clar, una empresa no pot tenir els sèniors a casa i els júniors a la piscina.
Per això dic jo que depèn molt dels casos.
Mira,
I jo, clar, si al final jo per exemple, estic en reunions on hi ha un tio de Sud-àfrica, un tio de Seattle, un tio de no sé què. No té cap sentit estar a l'oficina, ni un. Un altre, deixeu-me que afegeixi un últim...
deixa només un segon, que dic adéu, així no desapareixo com la setmana passada. És que jo he de marxar, està molt greu.
Vale. Vinga, Raül, una abraçada. Maco.
Adéu, Raül.
Adéu, un últim driver en aquest ecosistema de teletreball, no teletreball. Hi ha un últim driver. Hi ha països que aposten per un model de teletreball. Per què? Perquè hi ha una enorme concentració de població a les grans ciutats i una desertització del país. Vale?
I aquestes ciutats tan concentrades generen problemes tant a la ciutat com a la resta del país.
Sí, i a més, no,
i aquí
problemes
ho tenim.
Molt complicats de resoldre, Marc, molt.
Molt.
Aquesta és una política, per exemple, del Japó. Les grans companyies japoneses, acorde amb una decisió tant del govern com de la societat japonesa, no volen més concentració de població a les grans ciutats i volen repartir les persones.
És que tenen la ciutat més gran del món.
Sí, sí.
És
sí.
que la ciutat amb més població del món és Tòquio.
Però els asiàtics, en canvi, són molt de veure presencialment, no?
No.
No? Pues mira, a Wallapop, tinc un contacte a dins des de que hi ha un coreà màxim accionista també ha posat això de que tothom vagi a l'oficina.
Bueno, no sé això és si és casualitat. Però això és aquest senyor molt salari, no té cap per què veure. Però ara fixa't també una cosa. Primer tot hi ha el tema aquest de la distribució. Tu, Tomàs, tu vas estar a l'UPC treballant amb mi en una època on jo, per exemple, participava en projectes open source i la meva manera de participar és com que jo tenia unes idees molt clares d'un projecte molt gran que s'havia de fer, el que feia era que tenia alguns becaris contractats, alguna persona contractada com a amb contracte normal i corrent, com estaves tu, i tenia molts projectistes a fi de carrera. Te'n recordes que tenim moltíssims projectistes a fi de carrera? En tenia com a 20. Vale? I els dirigia tots i ens quedàvem al bar de la FIB, ens anàvem a la part de baix del bar de la FIB, en Pic ens ajudava i els dirigíem i fèiem moltíssima feina. Perquè la meva manera de ser molt productiu era tindre molts projectistes i molts becaris. Jo sabia que no tots em donaven codi correcte, però que mica en mica anar treballant i anar repassant podia treure molt d'allò i tirar projectes molt grans i fer contribucions importants en aquell moment al projecte que estàvem contribuint. Ara jo no vull projectistes. O sigui, estic dirigint projectistes de fi de carrera de gent que està a l'empresa. Amb el meu projecte jo tracto la IA del cursor com si fos un projectista.
No.
Llavors, amb lo qual, és dir, jo com a sènior, jo calculo que estic treballant, estic com si tingués un equip de 5 projectistes i els estigués dirigint. Però en aquest cas l'única cosa és que faig és que treballo amb l'aplicació Cursor, tinc una història que em permet parlar amb tota la code base i que afegeixem això, es canviem això, tinc amb això...
I a més en el teu cas té sentit i és un cas
d'ús
molt clar. I és
hiperproductivitat. Però en aquest cas hi ha dos problemes que venen aquí. Primera, jo com a sènior no vull treballar amb juniors perquè sóc molt més productiu i em puc dedicar al que toqui. A sobre estic en més contacte amb el codi que quan tenia que dirigir tanta gent, per tenir que dirigir tanta gent que no em podia mirar tot el codi. És a dir, sóc molt més productiu i faig codi de més qualitat que
home,
quan tenia una pila de becaris.
De 20 a 5 hi ha una gran diferència, clar.
Vale. Però després vol dir que, primera, si els sèniors com jo ara no volem treballar amb els juniors no tenen aquest avantatge que deia en... que tenia jo. Jo els hi donaré classes, els hi dirigiré projectes, però no els meus projectes. Vale? I després és com arriba una persona que no hagi tirat tots els tiros sense aquestes eines, arribar al nivell de domini per poder fer servir les eines a aquest nivell.
I hi ha una tercera derivada.
No sé. I em preocupa molt.
Hi ha una tercera derivada.
O sigui, jo, clar... Ara em preocupa perquè jo aprofito i faig el meu projecte, que el que m'interessa és el meu projecte, però estructuralment com aconseguir gent que tingui el nivell per treballar aquest nivell?
Hi ha una tercera derivada. Marc, que tu ja és per aquí, ja has passat i ja ho tens superat, però saber gestionar també és un aprenentatge emocional. Gestionar altres persones té un component sí. emocional molt, molt, molt gran i l'ajuda
no només... És que ser sènior no només vol dir picar codi molt bé.
Exacte, no només és una ajuda tècnica, només és un... És un una seniority tècnica, sinó també és una seniority de gestió emocional de les persones, no? I això, segons com, es perd tant pel que està de manager com pels que necessiten aquest recolzament per anar aprenent i tirant endavant. Vale?
Mira, com et deia, aquest projecte que faig no el faig sol, el faig amb un company que està al País Basc, és un professor d'universitat i de la meva edat, un parell o tres anys més jove, però està al País Basc. I ara fa uns dies em diu pel matí, Marc, hem de parlar. I quan el dic, truca'm, i quan el truco dic, ei, estàs preocupat per això? Tranquil que pom, pom, pom. I em diu, hòstia, que perceptiu que ets? Dic, perquè ja li vaig
ja
dir...
Ja has passat per aquí diverses vegades.
Perquè ja m'he equivocat moltes vegades i ja ho he vist. Evidentment, si he percebut això és perquè altres vegades m'he trucat amb això i no ho he reaccionat de la manera tan eficient
però,
i tan...
Però amb el tema de gestió de persones, dius, no?
No, exacte. En tema de gestió... Clar, estem treballant dos. Ell és també un supersènior i estem coordinant el projecte. A més, em va molt bé que siguem dos perquè les meves idees... Quan jo desbarro, encara que tingui totes les idees del món, és algú que em digui, això no està bé, o explica'm això. Mm-hmm. Vale? I, doncs, això va molt bé, però clar, a nivell de coordinar-nos no ens veiem una vegada a l'any que ens trobem per un congrés i fem unes birres i després, escolta, telèfon, videoconferència, Telegram i GitHub, vale? Són els nostres canals de comunicació, però tenim tots dos aquesta diguéssim, experiència en treballar amb equips, en treballar amb altres persones, sabem que hi ha doncs que a l'altre costat hi ha una persona que hi ha unes que cadascú doncs, té les seves dèries, que tot això s'ha d'aprendre i segurament també s'ha d'aprendre personalment, és a dir, que possiblement nosaltres, en Tomàs i jo, que ja som molt puretes, doncs estem en el moment que volem estar a casa sempre, vale? I en funció de la teva edat doncs has de tindre una solució més presencial.
Sí, aquí l'edat i el punt, diguéssim,
que en qualsevol cas, ja ho dic moltes vegades, jo als anys 90 tenia una empresa i fèiem teletreball i ens comunicàvem amb el Yahoo Messenger, no hi havia cap problema.
Els
problemes normals.
Més que això de l'edat, el problema és que un cop has provat el teletreball, hòstia, tornar a gastar 3 hores de la teva vida cada dia només anar a la feina, ho veus com algo com... Que l'altre dia a l'oficina
és un càstig
i no entenc com abans de la pandèmia érem capaços d'anar els 5 dies a l'oficina, no? O sigui que realment és això, un cop...
Nois, hem d'avançar perquè hem de tancar i queden
coses... Hem de plegar, perquè
sí, però
hora...
no podem plegar si no... Hem de tenir una miqueta d'educació i respecte a la resta perquè hi ha gent que s'ha fet més... O sigui, hem de fer coses abans de plegar.
Va, doncs fem coses, vinga, va.
Contacte. Anem a contacte, ràpid.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Recordeu que la setmana passada us deia que no havíem de preocupar-nos pel tema dels números, que mossegar la poma, diguéssim, els ingressos que ara mateix són més importants, són els que venen a través dels mecenes, i us encarregava un repte de dir, escolta'm, nois, si no us heu fet mecenes, feu-vos-ho amb 1 euro al mes, el que sigui, una donació puntual, o parleu amb altres, si ja ho sou, perquè s'apuntin, vale? Doncs, bueno, comencem a recollir fruits. Vull donar les gràcies al Xavi Aro, que és un nou mecenes que s'ha apuntat, i us animo a tots que us aneu apuntant més fins a final d'any, que és aquesta campanya expansiva que necessitem, diguéssim, per quadrar tots els números de cara a l'any.
Merci, Xavi.
Molt maco, tio. I la coletilla aquesta que ho he dit abans, ho he dit de passada, però jo crec que és important. Tenim més de 300 subscriptors a YouTube, que a més, com no fem publicitat, ni promocionem res, ni fem res de res, són subscriptors que realment s'han apuntat perquè algun dia volen veure'ns en directe, perquè si no, no té sentit, perquè no és el nostre canal de distribució de podcast, no? Pues eso, que ja està. Que moltes gràcies.
Ara es parla de transmèdia, ara no hi ha... És tot, àudio, vídeo, tot, tot, tot.
Molt bé. Pues vinga, gràcies a tots i fins aquí la part de contacte. A la segona part, jo no tenc... No, hem de plegar,
propostes,
com deia
el Marc. Propostes, hem de passar la segona part, si portem una hora, tio.
Però jo volia parlar dels busques i de walkies que exploten.
Hòstia! Sí, però en aquest cas, primer es va comunicar malament.
Fatal, sí, sí.
Perquè la gent es pensava que havia sigut un hack. I en realitat no va ser un hack. Un hack com allò que sobrecargues la bateria. I no, no és un hack. No. És que...
És un hack de la cadena de subministre.
Sí, es van ficant a la cadena de subministre. Primer tot, els senyors de Hezbollah es veu que en comptes de comprar telèfons nous, de Samsung o Apple i tot això, perquè per por de que els hi hackegin, el que feien és dir, anem a comprar busques tontos. El que passa que, clar, que evidentment com a organització que té un pressupost centralitzat i tot això que són, perquè estan finançats doncs, per Iran, doncs hi havia algun jefe de compres devien haver punxat en el jefe de compres, sabien on feien la comanda i es van infiltrar en la fàbrica
que
on fabricant els
transports.
No, no,
de Taiwan.
No van així, Ludo. Aquest projecte ja va arrencar fa molts anys, fa bastants anys. El Mossad, sabent que hi havia una preocupació dins de no utilitzar per part de Hezbollah els telèfons mòbils perquè estaven...
Per segons quin tipus de comunicacions.
Perquè sabien de sobres que estaven punxats i estaven buscant alternatives. Ja feia temps que havien decidit anar a busques, a buscar persones. O a mètodes, diguéssim, no actuals perquè eren més complicats de punxar, ¿vale? Normalment, a més, que utilitzessin ones de ràdio.
Això són analògics, no?
Sí, aleshores, van crear
clar,
aquesta empresa...
Com que van de ràdio no els pots enganxar tant per la central, per
van
les torres...
Van crear una empresa húngara fantasma,
exacte.
Però que funcionava...
Ah,
i
però
que...
el Mossad la va crear?
Hombre, te la diré.
Ah, la va crear el Mossad?
Clar, i va començar a treballar amb ells...
Hòstia.
Va començar a treballar amb ells donant-los busques de veritat sense que portessin exclusius dintre.
Sí, sí, vale? Sí, sí.
Com un proveedor més de Hezbollah.
Això no,
i en el moment
no sabia.
Que van a guanyar la confiança i en el moment que van rebre l'encàrrec gran...
Sí, que estava un gri, entenc.
Sí, van dir, ara és la mira.
Ara foto
els explosius i un sistema que a través d'un missatge concret permeti la seva explosió massiva. Vale? Això pel que fa als busques. Pel que fa als walkies,
sí, perquè la gent ho entengui, cada aparell tenia un mini explosiu a dins.
Tenia uns grams,
tenia un hardware específic.
És molt bo dir-ho perquè la gent es pensa que els aparells exploten perquè algú li dona una comanda perquè la bateria fa pum, i si la bateria fa pum no explota, s'escrema, com ha passat algunes vegades. Però
exacte.
Això no es crema, això és una explosió...
Hi havia una explosió allà dintre. Hi havia un petit explosiu, el que passa que, clar, això està dins d'una carcassa de plàstic.
Per això jo no ho entenia. Quan vaig veure el vídeo, dic, com pot sobrecarregar la bateria d'aquesta manera?
No, bateria no, bateria res. Oblideu-vos. Per les bateries. I si voleu, us explico també el tema dels walkies, perquè aquí sí que estic més posat, perquè jo de busques no entenc, però de walkies sí que és lo mío. No sé qui va ser el proveedor en aquest cas, però l'essència és la mateixa. Van interceptar, van agafar aquests walkies, es van obrir, com el walkie pesa més, és més gran, van poder posar més. Que jo he vist sortir persones per una finestra de l'explosió del walkie, vale? Tela marinera, eh? El món dels walkie-talkies, els proveïdors que hi ha en el món són 8 o 10, no penseu que hi ha moltes més companyies, però són els mateixos que fan les ràdios pels radioaficionats. Però a part dels pels radioaficionats, aquestes empreses s'acostumen a fer també aparells de ràdio, en aquest cas walkie-talkies, per la Marina o per l'exèrcit. O sigui, per navegació per navegació de mercaderies o no militar, per la navegació militar i pels militars. Tant és així que jo tinc una ràdio que es diu Flex, que és una ràdio americana, i aquest fabricant fabrica la mateixa ràdio per radioaficionats i modificada a propòsit, la ven a l'exèrcit dels Estats Units, que fan servir les mateixes ràdios que jo tinc. ¿Vale? Amb els walkies passa el mateix. En aquest cas són walkies Icom, que Icom és una empresa japonesa. I el model que ha explotat és una partida d'Icom, de walkies, que ja no es fabrica. De fet, ja fa molts anys que no es fabrica. ¿Vale? Què passa amb aquestes partides de walkie-talkies que no són per radioaficionats en aquest cas, sinó que sembla que eren walkies de marina, ¿vale? O sigui, dels barcos? Hi ha proveedors, hi ha intermediaris que tenen grans partides. ¿Vale? Una altra vegada l'exèrcit, bueno, el Mossad es va dedicar a entrar dintre d'aquestes empreses, guanyar-se la confiança de Hezbollah i vendre'ls una partida de walkies que havien estat manipulats. No? Vull dir que té la marinera.
Sí, que si tenen capacitat d'això, realment ningú es creu que no sapiguessin aquell tio que
no, l'important anar... A veure, que els serveis secrets israelians són la polla, ho són.
Però amb vinagre, eh?
Però amb vinagre, sí. I algun dia d'això se'n farà una pel·lícula i bueno, en fi, jo no entro en temes això que fan és brutal perquè saben que moriran persones innocents perquè els nens que manipulen allò no tenen cap culpa, ¿vale?
Oh, sí, estava al costat d'un...
Estaven allà i s'ha tocat el rebre.
I t'ha patat.
I t'ha patat. I això...
Però és que això... són milers d'aparells, eh? Són milers d'aparells.
8.000,
són...
no, van dir? O...
No, 5.000, uns 5.000 o 6.000, em sembla que eren. Però jo no vull... O sigui, això és horrorós, jo no vull entrar aquí, ¿vale? Però que són la polla amb vinagre, ho són. I l'última cosa, l'última reflexió. Els mòbils... Els ordinadors, les teles, no exploten. Si no li fots dintre un explosiu. Vale? Que quedi clar això, perquè tothom està histèric. A més,
ara,
el meu
sabem
actor...
si en tenim un d'aquests, perquè jo no he obert el meu Mac, eh?
Bueno, tu has... igual
si no hi ha un explosiu. De fet, ni
igual
els cotxes elèctrics.
Igual
si
per Wallapop és saber d'on ve, tio.
L'altre dia hi havia una senyora que estava ensenyant un cas d'un cotxe elèctric, un Kia Eniro, que s'havia cremat. Però resulta el que passa és que algú li havia trencat el vidre li ha fotut un còctel molotov o alguna cosa dintre i l'havia cremat. De manera que el cotxe seguia funcionant. Tot, la bateria no estava afectada. Havien fotut un còctel molotov, havien fotut un incendi dintre del maleter s'havien cremat tots els seients de darrere i el cotxe seguia funcionant i tota la bateria i tot el circuit de corrent d'alta tensió estava inalterat. És a dir, cuidado, que no és tan fàcil que un cotxe elèctric es cremi. Però que es cremen, van cremant a poc a poc.
Cada dos per tres n'hi ha algun que es crema.
Notícies de gasolina i però... són molt més perillosos perquè són explosius.
Una cosa és que un cotxe es cremi i l'altra cosa és que exploti. ¿Vale? Jo crec que aquí hi ha una gran diferència.
Sí, no és el mateix.
Vale, que anàvem tard i no volia tampoc allargar aquest tema. Anem a propostes, que són quatre.
Vinga.
¿Vale? Vinga. O tres. No, quatre.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Va, vaig a dir jo la primera. Que així, a veure si faig una mica de lluita amb el Ludo. Hi ha un audiollibre, que també és un llibre, que és d'en Bill Browder. El Bill Browder és un net del director o del responsable del Partit Comunista d'Estats Units. Net, eh? I ell no és pas comunista, ja us ho dic ara, però per donar la casualitat que aquests són els seus orígens. ¿Vale? Ell, com el seu avi era comunista, fa més d'un segle, ell va decidir fer-se capitalista i va estudiar per ser financer. ¿Vale? Ell és un senyor que té 59 o 60 anys. ¿Vale? Aleshores, va estudiar als Estats Units, es va llicenciar en temes financers, se'n va anar a viure a Londres, estant a Londres després de la caiguda del mur de Berlín, estant allà va contactar amb Rússia, tenia contactes, gent, la seva dona russa, i va dir, hòstia, aquí tenim unes oportunitats de l'hòstia, podem fer molts diners a Rússia, perquè quan va caure el mur, el país es va trencar i tot es va posar en venda, i Rússia té molts recursos. I es va vendre, tot el país es va vendre per 10.000 milions de dòlars. Una ganga. O sigui, van començar... Ah, i el tio va dir, jo me'n vaig allà, foig un fons, no sé què. Bueno, se'n van allà, ho va perdre tot ell, els seus clients. Tot s'ha tomat pel cul perquè van entrar els oligarques i el Putin i s'ho van quedar tot. Bueno, total, que un dels seus amics el van assassinar, vale? Bueno, el van culpabilitzar d'un frau fiscal i perquè no sortís a la llum el van assassinar. I ell va passar de ser un capitalista calcitrant a ser un activista dels drets humans en lluita contra Putin. Vale? Ha estat perseguit, va estar a Madrid, havia una ordre de la Interpol, el van detenir, en fi, mil històries que pot explicar. I d'això n'ha fet un llibre que es diu Ordre d'embargament. Vale? I és molt interessant, jo us el recomano. A més, us poso en l'enllaç del... Per cert, aquest amic seu es deia Sergei Mognitsky, que va ser... Sí, la lluita contra aquest tipus d'accions de Putin, de carregar-se la gent de manera indiscriminada quan li interessava, va promoure una llei que va ser aquesta llei on es van començar a embargar els béns dels assassins o delinqüents russos, assassins de sang, o sigui, delinqüents de sang. Hi ha una entrevista, hi ha una conferència que va fer aquest autor, el Bill Browder, a YouTube, i també us la poso referenciada. Vale? Vinga, segueixo. En Pere ens parla de WhatsApp. Diu que el món a RAC1 avui, sembla que va ser ahir o abans d'ahir, han parlat de la suplantació a WhatsApp, que té l'origen en quan es troben el número de telèfon.
Suplantació d'identitat. Sí, xungo, xungo.
Molt xungo. Sí. Crec que ho vaig posar aquí ja fa un temps, però torna a posar
I ara
activar la doble autenticació perquè a WhatsApp perquè això no passi.
I ara últimament rebo també moltes trucades. Trucades d'una veu, d'un robot. Et diu no sé què per WhatsApp. O sigui que estan a tot
bé, amb el phishing.
Són molt pesats. Sí, jo també rebo
És una trucada que despenges i et diu... Avui, per exemple, n'he rebut una, no? Que et diu...
Soy Sabana, soy una chica rusa que estoy buscando marido. No és una cosa
així. En el meu cas, avui era algú de feina. El que vam parlar de feina, no sé què, en aquest número. És molt tonta la trucada, però no sé, deu funcionar.
Bueno, activeu la doble autenticació a WhatsApp, és fàcil, i teniu l'enllaç a les notes, a les propostes per fer-ho. En Ciner ens parla d'un recurs pels astrotrastornats, vale? Pels fans de l'aviació. És boníssim aquest vídeo, és boníssim. I pels fans de l'aviació i pels fans de l'aeromodelisme. Un tio, un nano, al mig de Colorado, que va fer un avió d'aquests, com un caça, però de paper matxé, saps? Aquest paper matxacat, i a dintre que portava dos turbinetes i una pila, vale? I vola de conya, tio. No té cap tipus de... No té cap, només té els alerons de dreta o esquerra, vale? I les dues turbines que van una merda de pila, una pila petita, i el fa volar d'una manera espectacular. Hasta ell mateix diu, però això està volant i no té cap tipus de control mecànic, només esquerra-dreta. I és tan emocionant veure el vídeo, i és tan emocionant el tio que flipa tant, i és una cosa feta en paper matxé, tio, que dices, però com pot ser tan guapo aquest... Bueno, brutal. Mireu-lo perquè la veritat és que està molt bé. I aquest últim va per tu, Ludo. L'Andreu Guinart ens va recomanar la última temporada de Grand Tour.
És bestial.
Jo
és,
no sé.
És bestial. És,
en Clarkson, en Hammond i en May.
És
a Zimbabwe.
A veure, està molt bé perquè ells van agafar i ells quan van començar a viatjar van anar a Botswana. La primera vegada que van anar a fer un d'aquests que en diuen els specials. Ells anaven i s'anaven amunt i avall ells tenien un programa de cotxes, un programa en cotxes. El que passa doncs, que els presentadors doncs, començaven a tenir molt bon rotllo, sobretot perquè es feien la punyeta els uns als altres i tot això, i van començar i van anar a Botswana amb un viatge i tot un programa que en comptes de fer el que fan sempre, de provar cotxes, van agafar quatre cotxes per aixaterrar, tres cotxes per aixaterrar i se'n van anar a Botswana. I a partir d'aquí van començar a fotre viatges, vale? I ho van estar fent per la BBC, fins que en Clarkson en va fotre una i els van fotre fora de la BBC, els va contractar a Amazon, amb un programa encara molt també sobre producció, i Després d'estar un parell d'anys on fotien les entrevistes i les coses que feien més o menys abans, es va dir només farem especials. I es van dedicar a fotre viatges i viatjar per tot el món. Penseu que aquests tios, un dels especials és que van anar al Pol Nord. Mm-hmm. Van agafar un cotxe i se'n van anar al Pol Nord. O sigui, aquests tios això, especialment interessant és el de Mongòlia. El de Mongòlia és xulíssim. I l'últim programa el que fan és, en comptes el que fan a l'últim viatge, quan ja dius, escolta, ja tenim tots una edat, perquè estan grandets, estan grandets, en clar, són 60 anys o una mica més de 60, i està gras com una vaca, i el que van dir és, ens anem a Zimbabwe, però acaben, tornen a Botswana i acaben on acaba el primer programa. On van fer el primer viatge, acaben al mateix lloc. I està molt bé. Està molt bé, doncs, perquè és això. Són uns pallassos, parlen de cotxes, parlen de xonses per mi és el millor programa de televisió dels últims anys. Tota la història d'aquesta gent, doncs, perquè és entretingut. Fan entreteniment i del bo i sense necessitat de...
Has de ser una mica capullo perquè et fotin fora de la BBC, eh? També...
Bueno, sembla ser que va haver-hi... A veure, el Clarkson fa comentaris, fa de vegades comentaris així una miqueta, doncs, masclistes o brutos, i llavors ja tenia uns quants enemics a nivell polític. Vale? O sigui, és un tio, doncs, que havia fet alguns tipus d'allò i tenia enemics polítics, sobretot entre l'esquerra anglesa, i llavors a la que feia alguna patinada, doncs el...
L'aixecaven.
Doncs el matxacaven i anaven a per ell, i llavors va ser fàcil. El que sí que va ser interessant és que els hi van oferir, quan ell el van dir de fer fora, li van dir als altres dos de continuar sense ell, i els altres dos van dir no, nosaltres també pleguem i ens anem i Amazon els va fitxar de fet, el gran llançament d'Amazon Prime va ser amb el Gran Tour. O sigui, quan Amazon Prime era una cosa que ningú coneixia, moltíssima gent va començar a utilitzar l'Amazon Prime com a servei, tot i que tenien a l'Amazon Prime pels paquets, no miraven el Prime Video, però com que es va començar a distribuir el Gran Tour a través d'Amazon Prime Video, molta gent va començar a va instal·lar l'aplicació a la tele o va instal·lar l'aplicació en els seus tablets per veure aquests programes. Per exemple, és molt xulo el primer programa que van fer del Gran Tour, on precisament escenifiquen això, és el Clarkson marxant, vale? I com es troben els col·legues i fan això. Està molt bé, a mi m'ha agradat molt, em sap molt de greu que marxin, però continuen fent els millors programes de la televisió. En James May continua fent programes de viatges, el Our Man in Japan, la sèrie de Japó del James May, és boníssima. En Hammond té una versió, un programa que es diu El taller d'en Hammond, que bàsicament ell realment s'ha muntat un taller de cotxes en el que restauren cotxes, i doncs és un reality show en el que ell i els seus socis restauren cotxes. És molt xulo si t'agraden els cotxes. També en Hammond en té un a Amazon Prime, el que fan, diguéssim, com de Robinson Crusoe, i es troba amb un altre presentador que naufraguen en una illa deserta i es dediquen a sobreviure fent invents i experiments de ciència i tecnologia. Molt xulo per veure amb nanos. I, finalment, el millor programa actualment a la televisió en actiu a Amazon Prime és La granja de Clarkson, vale? Que tot i que és un animal i tot el que tu vulguis, aquest senyor s'ha muntat una granja als Cotswolds. De fet, jo vaig estar allotjat en el poble on en Clarkson té la granja, és un lloc preciós, i no hi vaig estar perquè en Clarkson tingués la granja, perquè hi vaig anar molts anys abans, i en Clarkson, amb la granja de Clarkson, tots els pagesos d'Anglaterra estan encantadíssims amb que en Clarkson faci aquest programa i expliqui tots els problemes de la gent que treballa al camp. Ja podria que... a veure si el Peyu fot fot un programa d'aquests on surti la seva nòvia amb la gossa que guanya campionats de parcar ovelles. O sigui que molt bé.
Molt bé. Anem a acabar amb un comentari que ha deixat el Ciner en el perdoneu, hem d'acabar amb aquest comentari del cine del YouTube que diu: ui, molt bones, arribo tard, però he hagut d'anar a encomanar un gat a la parrilla al restaurant haitià com a bon immigrant. Estil cine. Macos, oients, moltes gràcies per acompanyar-nos fins aquí. Sé que el programa és una mica caòtic a voltes, però teníem moltes coses a dir i espero que us hagi agradat. Ens ho passem molt bé. Una abraçada a tots. Fins ben aviat. La setmana vinent ens retrobem.
Vinga.
Adéu. Adéu.